La teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Aquesta temporada, els divendres, són els dies de la sorpresa. Mai saps què et trobaràs, una sortida, perquè ja sabeu que el Pop-Up és un programa al núvol i no sabem mai des d'on fem el programa. Per tant, algun dia estem a algun lloc concret, un altre dia doncs el que fem és reunir gent apassionada d'una afició o també fem consultori. El nostre chatbot, l'Enric, sap què farem avui. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Sí. Avui toca consultori de psicoxarxa amb la psicòloga Sònia Cervantes just la setmana del Dia Mundial de la Salut Mental i la setmana que comença el tret de sortida cap al consumisme total. He vist que t'has comprat una vareta màgica i que la gent ha de participar amb un nou número de telèfon.
Doncs sí, mira, avui la Sònia Cervantes, que l'està fent els seus selfies en aquests moments, crec que farà... És que és una psicòloga, que per això l'hem contractat, psicoxarxa, perquè és una psicòloga molt present a les xarxes socials. Doncs avui amb la Sònia Cervantes crec que faré servir la meva vareta màgica, i ja t'ho avanço, Sònia, tecno-optimista, ja ho descobrireu. I també, d'altra banda, per participar al consultori, obrim línies del número de telèfon del directe de Catalunya Ràdio, que no és el de sempre tota la història, sinó que és un altre telèfon. Per tant, apunteu al 93-884-4201. Avui tenim ganes de parlar amb vosaltres, eh? Tot el que diem, tot el que reflexionem al voltant de les xarxes socials i de, diríem, la nostra relació amb les pantalles i amb el món digital, doncs ens agradaria que ens diguéssiu la vostra. El 93-884-4201. És un número que també podeu fer servir per dir quina cançó canteu al cotxe a la consulta de dos quarts. Avui la llista efímera de l'Arenya són 10 cançons per cantar el cotxe en família. Va, anem per feina.
Surto al carrer amb els cascos i el pop-up. Sento com l'info em carrega i m'omple. Tecnologia, xarxes i també moda. Bé, tot això ho porta la Mariola. Bé, Catalunya Ràdio ja ho sabies. D'una a dues del migdia. Si vols estar a punt i ben al dia, posa una Mariola a la vida. Vols saber-ne més del metavers, del TikTok i xarxes en pop-up. Va ple el pop-up.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wishing on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Don't tell the story, shit was different with me. God's plan.
L'has reconegut, ell és Drake, amb aquest clàssic Good's Plan. El Barça lluirà l'emblema del cantant Drake al frontal de la samarreta davant el Real Madrid. És el primer cop que el club canvia el logo del seu partner per un d'un artista com a part de la seva aliança amb Spotify. Quan vam anar a la presentació, en el primer dia que vam, diríem, tocar la gespa de l'Spotify Camp Nou, des de Spotify ja ens van avançar a la premsa tots els que érem allà, ens van fer una samarreta amb el nostre nom i ens van dir que això anirà canviant, no sempre serà el logo de Spotify, sinó que jugarem amb les cançons. Jo m'atreviria a dir que, no sé, clar, augmentarà el col·leccionisme de forma exponencial, no? Perquè ara els fans de Drake, més els fans del Barça, més els fans de Spotify, o sigui, seran unes samarretes que voldrà tothom. Bé, els fans de Drake, que és un dels cantants més reconeguts del moment i ha esdevingut el primer artista a superar els 50.000 milions de reproduccions a Spotify. A més, Drake també és el protagonista d'un dels memes més històrics. Va, reprenem les sessions de psicoxarxa amb la nostra psicòloga de capçalera.
Sònia Cervantes, llicenciada en psicologia, màster en psicologia clínica i de la salut, terapeuta sexual i terapeuta infantojuvenil.
Hola, Sònia.
Què tal?
Deies que sí, clar, això del col·leccionisme, no? Si cada... Imagina't a partits així posin el logo de, no sé, del cantant o de l'artista que tu preferit, encara que siguis del Madrid, igual vols aquella samarreta, no? No, no.
Senyor Laporta, Drake?
No, no em toquis el Drake, eh?
Calia?
Ui, jo sí, superfan de Drake. Jo què prefereixes? Ed Sheeran?
Rosalía.
Ah!
Home, no, per l'amor de Déu, producte d'aquí.
Algú a les xarxes deia Manel. també,
no?
També.
Els Antònia Font, mira, que aquest cap de setmana...
No sé, estem als culers, amb el cul molt apretat, eh?
A veure, ara parlarem d'esports, però anem per parts. De moment, aplaudim a Spotify, que ja comença a traduir al català la seva interfície.
Està molt bé, això, eh?
Alguna cosa és important. A poc a poc ho anirem veient, alguna coseta.
Sí, però després se'm queixen i em diuen... Jo tracto molt adolescents, i us ho he de dir, perquè són catalanoparlants. El català és... la llengua materna a casa, però la consulta em parla en castellà.
Ah!
I aleshores... però em parla en castellà, nanos que es diuen Arnau, Pau,
és
Pol,
estrany, això,
Laia...
Eh?
Sí, no, és estrany, però és que entre ells parlen castellà i es comenten molt els TikToks, youtubers... Hi ha molt contingut en castellà, perquè sí. Un TikToker i un youtuber... jo posaria una mena de... no sé... Puc posar un nom?
Sí. Ai, 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 que em fas por.
De Fueter, per Fuet, no? Un TikToker que es digui Fueter.
Nosaltres,
o Pantomàquer.
Aquí al programa els streamers els diem directers, perquè fan directes.
Vale. Jo, si tingués ara mateix 19 anys, em faria TikToker i em diria la Pantomàquer.
Pantomàquer.
Sí.
Molt bé, molt bé. Segur, mira, ja... Sí, sí, hi ha la Putocat, hi ha també noms així. Mira, escolta, però et vaig veure molt optimista abans del partit del Barça de Champions d'aquesta setmana. Vas fer un tuit superoptimista.
Sí.
I clar, jo vull dir que avui que ve la Sònia, que segueixes molt el futbol, clar, com es pot gestionar la frustració futbolística? Jo ahir, cada vegada que deia Barça, a l'ona de Campotada se li negaven els ulls, i no és broma, o sigui, no podia parlar del partit. Una noia de 20 anys que quasi se'n posava a plorar. O sigui, com es gestiona això?
Que guai, eh? El pis de Campotades, em va encantar. Jo vull viure allà, eh?
Sí, 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 em va agradar,
em va encantar, és superxulo allò. Sí. A veure, jo sempre poso on som-hi. Som-hi, som-hi, som-hi. Saps què passa? Que amb el futbol passa com amb el Barça, no? I, de fet, un dia, si vols, en fem una anàlisi psicològica. Però jo ara estic enfocada al diumenge. Ja està.
Clar, o sigui, si ja és passat i ara anem al futbol.
Jo tinc coll avall que la Champions, quan ja no depens de tu, Mariola, saps què vull dir?
Però, escolta, hi ha gent que s'ho agafa molt a pit, això, realment?
Bueno, jo tenia un familiar que trencava els carnets i no sopava. Trencava els carnets i no sopava, i ho entenc, perquè el futbol té un component emocional molt potent, molt potent. És que si no seria futbol, tampoc.
Mm. Clar, per tant, el teu consell pels culers és que mirin endavant.
El meu consell és mantinguem l'esperança, perquè l'esperança és l'última cosa que perd. A veure, a dia d'avui, avui quin dia és? 14?
Sí,
14 d'octubre. Estem fora de la Champions, que no. Ah, pot haver una carambola. Jo no hi confio en les caramboles, però bueno, ho deixo allà. Per tant, enfoquem-nos en el diumenge. I el diumenge jo firmo un... Jo veig un... una 3.
És que clar, ho he dit amb la boca petita.
El Santiago Bernabéu. No, d'una 3. Home, necessitem, i tant, ho necessitem.
Sí, sí, no, clar, i el tema és que...
Ai, perdona, i els 3 de Lewandowski. Que farà mal, això.
1 a 3 i els 3 de Lewandowski.
Un hat-trick de Lewandowski al Bernabéu.
Ui, et veig molt optimista, eh?
Sí, sí. Confio.
Bé, no sé, és que a mi m'ha sorprès, perquè aquesta setmana hi ha gent com bastant, diríem, deprimida, no vull frivolitzar amb la paraula, però és que hi ha gent que realment ho sent i que per ells aquesta setmana ha estat com un dalt a baix molt gran.
Clar, perquè pensa que el futbol, com moltes coses que està molt criticat amb això, que tothom diu, ah, pan i circo, és la vàlvula d'escapament de la nostra quotidianitat. I aleshores hi ha gent que malauradament doncs, ho està passant molt malament perquè els temps no són gaire favorables. I escolta, tens l'alegria del teu equip, no? D'aquell partit de Champions amb el Madrid. I hi ha gent pobra que és l'única cosa que li manca, no? Aleshores, clar, és aquell temps d'esbarjo on també deixes anar les teves... Clar. Jo aquí tinc una persona que ens està mirant, que és la meva parella, que es diu Carles, que és soci, abonat i... jo diria que hooligan del Barça.
I com està?
Ell ho viu molt malament.
Ja ho veig, fa així.
Molt malament. Va estar l'altre dia al camp, molt malament. I jo el veig, quan guanya el Barça està més content, quan perd està malament.
Clar, i també tu que tractes amb tants adolescents, els adolescents d'ara no han viscut l'època merda del Barça.
Clar, és que estan mal acostumats.
Que els més veterans estan acostumats a que sempre guanyàvem, no?
Efectivament, jo sóc de l'any 74, imagina't. Nosaltres hem viscut aquests àrbits, aquelles coses...
Hem viscut tot això.
Aleshores, per nosaltres el Dream Team va ser com una mena de... Oh! Aleshores, els de la nostra època, els boomers...
Sí, sí.
Els boomers... Bueno, jo no sóc boomer, eh? Jo sóc generació X.
Jo tampoc, jo teòricament X. Tampoc.
Per tant, generació X...
ja ens ho sabem, això.
Sí.
Estem acostumats.
Doncs a veure què passa doncs, amb aquest,
a veure.
Amb aquest partit. Dilluns celebràvem el Dia Mundial de la Salut Mental. El lema era Fem de la salut mental i del benestar de tothom una prioritat mundial. Se n'ha parlat moltíssim, tant a la xarxa com fora, i de les moltes dades que van circulant, destaquem una: el 25% de la població tindrà en un moment o altre de la seva vida un problema de salut mental, no?
Efectivament. La pandèmia, recordes allò? Ui, això ens farà millors. Això ens farà millors, ho deia qui no ens coneixia.
Clar.
Qui no coneixia l'essència de...
l'ésser humà.
De l'ésser humà. La pandèmia ha fet estralls, però no hem de culpar la pandèmia, sinó que la pandèmia ha arribat en un escenari que ja era molt complicat a nivell de salut mental. Les dades són molt significatives, Mariola. Uh-huh. Tant com perquè... A veure... És molt urgent, tant a nivell d'educació poblacional, i quan dic educació poblacional és que la població sàpiga i entengui què són els trastorns mentals. Per què? Per desestigmatitzar i per prendre consciència. A mi hi ha una cosa que em fa molta ràbia. Per exemple, sobre una notícia, malauradament, doncs jo què sé, d'una persona que ha assassinat algú, tal, i el típic comentari, ai, que es prengui la pastilla, o aquest trastornat. És que la maldat no és un trastorn mental. I aleshores, sempre que hi ha un acte criminal, s'associa a... aquesta persona pateix algun tipus de trastorn mental. Jo, amb 20 i pico anys que porto a pràctica clínica, cap dels meus pacients que ha patit un trastorn mental, cap ni un, ha comès un acte d'aquestes característiques. Per tant, la maldat no és un trastorn mental.
Està bé que ho diguis. I d'altra banda, pel que fa als adolescents, que potser és el que s'està parlant més als últims temps, no? Que em va ser sorprès. Jo ahir em vaig trobar amb una amiga i deia, però és que no entenc què li passa ara als adolescents d'ara que tinguin tants problemes de salut mental. I ell no conversa una mica així de trobada, i deia... Mm. És que jo crec que el tema és no són ni les xarxes ni les pantalles, sinó que són pares massa protectors, que volem que siguin feliços i que volem que tot els hi surti bé.
Clar, és que aquí s'ha juntat, és com tot, no? Res no es pot explicar per una sola causa, que la majoria de coses a la vida acostumen a ser multifactorials.
Sí.
Però en el cas dels adolescents, per exemple, avui ho parlava amb una periodista, no? Pensa en aquelles... Comencem per la franja d'edat. Dels 13 als 17 és l'adolescència pura. Ara imagina que t'enganxa la pandèmia amb 13. Tens gairebé 16. Confinament, sense veure els teus, a casa amb els pares, aguanta.
Però a mi em fa la sensació que tot això ja ve d'abans de la pandèmia, no?
Clar, és el que deia abans. La pandèmia ha estat la cirereta del pastís, sí. Però que teníem un escenari molt complicat. Pensa que ja fa anys, i quan dic anys potser en parlo més de 10... a Espanya, no tinc dades de Catalunya, encapçalava el consum de psicofàrmacs a la Unió Europea. Espanya, eh?
Ostres.
Clar, però què vol dir això? És que Espanya també és el país amb menys psicòlegs per habitant. Pensa que a Europa la mitjana és de 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants i Espanya és de 4,3.
Uh-huh.
Aleshores, com que no hi ha professionals de la salut mental, no hi ha psicòlegs, l'únic camí que tu tens és anar a salut pública, normalment t'atén el metge de família, i què fa? No és expert en salut mental, però tu tens un malestar psicològic, que és el primer que et prescriu? Un ansiolític, un antidepressiu... I això ja ho teníem abans de la pandèmia. T'estic parlant de dades de l'any 2008-2009.
Sí,
que ha passat amb els adolescents? L'increment, per exemple, de trastorns alimentaris a les noies és impressionant. I com es fomenta això des de les xarxes, un dia n'hauríem de parlar. Perquè hi ha hagut aquí challenges.
Sí, aquests reptes. Sí.
Hi havia reptes, per exemple, de posar-se la moneda aquí a la clavícula. Val?
Ah, sí.
Sí, i resulta que si la moneda et queia de la clavícula és que estaves grassa.
Ostres.
Hi ha hagut el challenge de la línia aquella que hi ha a l'estómac, hi ha com una mena de línia que se li marca a la gent que normalment pot estar a prop de l'infrapès. Doncs si no la tenies ja se't considerava obesa, no? Les xarxes també no ho han causat, però ho han cronificat i han fomentat que totes aquestes persones i aquestes noies especialment que ja tenien certa... diguem-ne que certa orientació o certa, no em surt la paraula ara, predisposició a patir un trastorn alimentari, doncs ho incrementa. I no ho direm perquè no farem mai propaganda d'això, però hi ha una sèrie de termes que si tu poses a Google t'envien directament a pàgines on et donen tips i trucs per aprimar.
Que fort, això. Sí, 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 clar, si són més visibles, diguem aquí, crec que el CAC va... No va, o sigui, va fer alguna cosa així perquè, bueno, per prohibir aquestes pàgines, però, evidentment, a internet hi ha molts esculls, que és això que t'hi dius, amb una pàgina que arribes, no?
Ara mateix, ahir a Twitter vaig veure un farmacèutic que es posava les mans al cap, no? Ara resulta que un medicament prescrit per tractar la diabetis se l'estan prenent per aprimar, vull dir, en autèntiques bestieses.
Clar, si sents algú que ho fa, no sé què...
Ja està.
I a més a més
una
que...
Una TikToker.
Que, no, i a més a més que les xarxes pot ser com molt anònim, no? O sigui, que tu, al fons, potser dius una cosa cara a cara que fas, però en canvi a la xarxa és quan ets real i dius, vaig a buscar algú que no sé què, i ho fas com d'amagatotis també, no?
És que, per exemple, TikTok s'està observant, que no sé si es prendrà alguna mesura, perquè si no m'erro, TikTok és una xarxa social xinesa.
Sí, ho és.
Clar, jo no sé quin control i quin filtre té TikTok. A Instagram sí que hi ha certs filtres, però darrerament s'està observant que són moltes, i dic moltes perquè la majoria són noies, de TikTokers que recomanen l'ús de certs medicaments per tractar qualsevol cosa. Un gra, aprimar, i aleshores surt tota la comunitat farmacèutica i mèdica i dient, si us plau, aturem això, però què passa? Que aquesta comunitat científica ho publica a Facebook i Twitter i Facebook no són xarxes socials que siguin el target de TikTok, per tant no tenen accés
bé,
a aquella informació.
De fet, aquí, quan vam tenir aquí a l'estudi la gent de l'equip de TikTok a l'estat espanyol, diu que estan preocupats per aquest tema realment, i que clar, l'algoritme de vegades tria algunes coses, però que ells de forma orgànica després les persones fan aquesta moderació.
Exacte.
De continguts, i quan ho detecten és, potser no és immediat, però que intenten i saben que a més a més hi ha menors i tot això, és l'argument que
ens van donar. Jo a partir d'ara, jo ho llancem des d'aquí, a veure, que totes les persones que ens estan escoltant, i si hi ha algun responsable de TikTok, caparia, o sigui, directament, censura cap a qualsevol TikToker que no sigui una persona, diguem-ne, metge o tal, ni tan sols això, que faci propaganda de cap medicament. Per a res. Clar.
No, de fet, jo a vegades que miro alguns creadors de continguts i això, diuen, no us dic què m'he pres per als grans, per exemple, perquè és de farmàcia i és receptat per un metge.
Exacte.
I llavors això no, en realitat està prohibit, TikTok, no es pot ensenyar,
però,
això.
Però déu-n'hi-do, eh?
Però n'hi ha, el que passa que és això, que la màquina no té temps de censurar-ho, però sí que és veritat que els poden banejar ràpidament i treure i despublicar-los i allò, vull dir que és aquest risc.
Espero que ho facin.
El risc que hi és. Clar, mira, tenim tanta acumulació de coses que hem de fer servir per al consum, i si ja sabeu, que si voleu dir alguna cosa, el 93-884-4201, algun testimoni o algú que s'hi senti interpel·lat. Perquè, clar, aquesta setmana, Sònia Cervantes, s'ha celebrat l'Amazon Prime Day, bueno, dos dies en què la plataforma s'omple de rebaixes, de reclams de compra, són dies de compres compulsives. Jo tinc com la idea que amb les xarxes socials, no sé, hi ha moments que dius, ai, això ho vull, i compres molt més ràpid. Com frenem això? Què passa amb les compres compulsives?
A veure, jo tinc Amazon Prime i m'acabo d'assabentar ara.
No ets compradora compulsiva?
No, compulsiva no, sóc compradora...
Perdona, aquí a Catalunya Ràdio hem tret moltes falques del Prime Day, eh?
Sí, jo no sóc compradora. A veure, sí que he d'admetre, faig una confessió a tota Catalunya, que sóc víctima del capitalisme, ho he d'entendre, i cada vegada intento lluitar per ser-ho menys, no?
Però no és un consultori, és un confessionari, això, ara, no?
Avui he fet una mena de confessió. Sí. El comportament compulsiu, Mariola, és molt més freqüent en format online. De fet, abans potser compraven menys, no? Tot això jo crec que té l'inici en el famós 25 del Black Friday americà, no?
Clar, no, jo per això dic que aquesta setmana ja ens hem de començar a acostumar a tots aquests impactes que tindrem a partir de les pròximes setmanes.
Correcte.
Clar, no sé si ens pots donar alguns consells per poder fer aquesta compra compulsiva a les xarxes.
Anem a entendre com és el nostre comportament psicològic amb el tema d'internet, no? Com us deia, és molt més freqüent tenir un comportament compulsiu en format online. Per què? Primer, perquè no cal que et moguis de casa. Vull dir, el Corte Inglés tanca a les 10. Hi ha moltes botigues tancaran a les 10. Si tens aquell desig de comprar-te una cosa a les 11 de la nit, a la nostra època, els analògics
però,
teníem...
Això ja no es fa així, això es fa online, ja.
Clar,
però... Es compra online.
Però les persones que som analògiques...
No, però a veure, jo crec que tant per si hi ha molta més gent ara que compra online que no pas físic,
I amb la pandèmia es va multiplicar les vendes...
A vegades no te n'adones, però tu pensa, on compres la roba?
Online.
Cada vegada més.
Online.
Clar, és que per això t'ho dic que és més complicat frenar la compra compulsiva, perquè ho tens que, quan t'avorreixes mires el mòbil.
Sí, però hem de ser molt conscients també amb el comerç de proximitat, amb el que hi ha al darrere, de que, com us diré ara, primer que no cal que et moguis de casa, això ja ho tenim clar. Per tant, tens un lliure accés a comprar 24 hores al dia. A veure, si tens una nit d'insomni, per exemple, no? Allò, quarts de 3, quarts de 4, et lleves, agafes el mòbil i, clar, et surten una sèrie de notificacions, entres a Amazon, a tal, al grup tal, i, ai, mira quina brusa més maca. O, ai, mira aquest gadget, que xulo, mira aquest Alexa, que val 10 euros.
El Prime Day els posen baratíssims perquè tinguis l'assistent d'ells.
Efectivament, i estàs comprant 24 hores al dia, no? Ets molt menys conscient del que et gastes, però això ja es va iniciar i es va observar quan van aparèixer les targetes de crèdit, perquè a nivell psicològic, tots els pagaments digitals o amb diners de plàstic, amb targetes, no et fan ser conscient del que realment t'estàs gastant.
Clar, et sembla que no gastes tant.
Ara t'imagina't que surts al matí amb un bitllet, no sé, de 20-50 euros. I quan tornes a casa, obres el moneder i et queden 2 cèntims.
Tens més conscient.
Allà dius, ostres, que jo he sortit aquest matí amb 50 euros i vinc amb 2 cèntims. De l'altra manera, ara ja, mira, jo tinc un rellotge que no cal ni que tregui la targeta, ja puc pagar amb el rellotge.
Que és molt còmode i agrada molt, però no penses. És que
molt ara, còmode.
Ara tinc menys tal.
Clar, però ja no tens aquella transacció de que jo t'entrego un bitllet de 20 euros i em tornes un cèntim. Uh-huh. Per tant, no et fan ser conscient del que realment estàs gastant. Jo us donaria uns consells per de compres, no? Per evitar. Primer, si no ho necessites, deixa-ho per un altre moment. No?
La paraula necessitat, important.
Sí, exacte. És que la publicitat té un objectiu, saps quin és? Hi ha molts psicòlegs al darrere del món de la publicitat.
Clar, crear-te aquesta necessitat, no? Crear-te
és molt xulo el tema de la publicitat. Sí. Et genero una necessitat que no tens. Mm-hmm. Comencem per aquí. Segon punt. Sigues conscient de si realment pots assolir aquesta despesa extra. Entra al compte bancari, agafa les despeses del mes i digues aquest mes què em puc gastar extra. Potser et surt que et pots gastar extra 20 euros i amb aquella compra compulsiva te'n gastaria 120.
Clar.
Això també és important, fer-ho.
Sí, sí, si et gastes més diners que realment com vas físicament als llocs.
Clar. Després, això és una cosa que fem molts i molts espais web i molts llocs, doncs ja directament, només que entres ja t'escrius a la newsletter, no? Doneu-vos de baixa de newsletters, de notificacions que obtinguin productes i ofertes.
Sí, perquè són molt efectives i ho fan molt bé, eh? Fan un missatge que t'arriba...
Hombre, clar, feina.
Sí, 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 està ben fetes les newsletters, és veritat.
Que jo tinc un dubte que... Una pregunta que engego, a veure si tu me la pots
tècnica
respondre. Sí, que tu en saps molt d'això.
Ui, no ho sé, no ho sé.
Per què a Instagram em surten coses que jo no he buscat, però potser he parlat?
Mira, això és...
Aquest tema l'heu tractat?
Sí, moltes vegades.
Però què és això?
Mira, tècnicament, amb la intel·ligència artificial seria possible, perquè, a més, un cop et dones d'alta a Instagram, dones accés al micròfon, evidentment.
Ah,
val? O sigui... Bueno, pots dir que no, però en general, quan dones el vistiplau, dones... Però, tècnicament... Ho hem preguntat a diversos gent especialistes en intel·ligència artificial, això és possible, i tots acaben dient, tècnicament és possible, però és molt complicat. I llavors, tot és segons el teu comportament, que la màquina arriba a la conclusió que necessites allò. Et coneixen tant a les xarxes socials que saben que crees una necessitat. Però bé, moltes vegades hem preguntat i surten coses com surrealistes que dius, és que mai a la vida he parlat d'això, tal, i just ara m'acabo de trencar el peu i em surt, doncs, un fisioterapeuta. Per dir
sí,
alguna
sí,
cosa,
és
no?
Curiós això. De fet, clar, no són de franc les xarxes socials.
No.
Tu dones informació.
Les teves dades, sí, sí.
Alguna vegada tu has caigut a comprar alguna cosa que t'ha sortit d'Instagram?
Sí, sí.
Jo
sí.
També. Veus?
Sí, sí.
Veus com són víctimes?
No, sí, cada vegada són mini botigues a Instagram. De més a més de coses, també és veritat que és una oportunitat per la gent de proximitat, Instagram, perquè tenen mini botiguetes de coses artesanes,
sí,
de coses
fetes
a mà. També hi ha xineses, que et sembla que ho fan en català i et penses que és d'aquí... I la roba t'arriba de no sé on.
De Yanzu.
Però també és veritat que per il·lustradors, que també venen els seus dibuixos...
Sí, això està
clar,
molt bé.
Això, vull dir que hi ha una mica de tot.
Per tant, us deia jo, doneu-vos de baixa de newsletters. I una cosa molt important, no sé si us heu donat compte, darrerament, quan obres una aplicació o tal, us posa demanar que no em rastregi.
Sí.
Eh?
Sí, sí, sí.
Doncs que no us rastregi.
Treure la geolocalització.
Treure correctament. Sí. Vigileu què mireu a l'smartphone en aquells temps que esteu morts. l'insomni, tal, entre una cosa i l'altra, i resulta que, clar, com que estic escrit en newsletters, com que entro a Instagram, em surt publicitat, no? I, evidentment, ara s'apropa ja el Black Friday, perquè sí. com que estem portant tantes
coses americanes... Sí, de fet, no és només un dia, és que són, ja és un mes gairebé.
Sí, feu una llista del que... Clar. I això també és aplicable a les rebaixes. Feu una llista del que necessiteu. I si no necessiteu res, no cal comprar res.
Jo crec que cada any penses, no gastaré tant aquest any per Nadal. Llavors... hi ha tal boom que quan s'acosta el dia de cop t'agafen ganes de comprar una setmana abans i dius no, o sigui, sí. Comprem abans,
el que
no?
Passa que aquest any ens estan com dient que la cosa ve molt malament. Jo crec que el consum no sé si baixarà una miqueta, perquè la gent està en una mena d'estambai de que ha de venir una de grossa i tal, i potser estaríem més.
Potser una tàctica també seria afegeixo una d'aquestes que has dit, que no sé, per exemple, treure't la targeta de crèdit que no estigui per defecte, que l'hagis d'anar a buscar.
També, però...
Que hagis d'anar a buscar el número, jo què sé, igual...
Sí, però, per exemple, l'altre dia em va passar una cosa. Missatge al Transport Metropolità de Barcelona. L'autobús només el puc pagar amb targeta. El bitllet senzill. No duia la targeta de TMB, sí. I vaig haver de pagar un bitllet senzill. I vaig anar a pagar amb monedes...
El transport passa bastant,
això. I no. Ja, has d'anar amb plàstic. Sí, et fan anar amb plàstic. Sí. Jo crec que és una estratègia perquè consumeixis més.
Clar, però, per exemple, el comerç electrònic, no? Igual si has d'aixecar-te, anar a buscar el moneder, anar a buscar el número per posar la targeta i no la tens per defecte, igual mentre es vas a buscar-la ja dius, ai, mira, saps què? No compro això.
Molt bona tàctica. Per tant...
Jo penso en mi, eh?
Jo totes els webs, els espais on compro online, quan et diuen l'opció de desar les dades de la targeta de crèdit, per una qüestió de seguretat també, no la deixo. Però d'altra banda és el que tu dius, perquè potser si algun dia tinc alguna mena d'impuls de poder comprar, estic al sofà i dic, ara he d'anar a l'habitació a buscar el monedero, la tassa i tal, ja em pot fer enrere.
Veus? Mira. Va, ara per animar-te et posaré una cançó que tu has compartit a les teves xarxes.
You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.
Avui que vens aquí molt guerrera amb aquesta samarreta.
Sí, eh? Avui vinc amb els Sex Pistols.
God Save the Queen, i vas compartir aquest The Loneliness de Maneskin. No sé si tenim molt de temps, volíem fer una cosa molt xula avui, però clar, és que quan he vist els teus arguments, t'he de dir que llavors jo anava a contraatacar totalment amb la meva vareta tecno-optimista.
Sí, bueno.
Vols que ho fem? No sé si tenim temps de fer totes les xarxes.
Anem a fer-ho així, pim-pam, va.
Fem la primera xarxa?
Pim-pam, va.
Però és que ens barallarem molt, eh?
Bueno, tot això va venir perquè et vaig ensenyar un meme que relacionava les xarxes socials amb els pecats...
Capitals.
Diu,
les xarxes socials són dolentes, pecats capitals.
Clar, per quina comencem?
Val, llavors, comencem per Twitter, però ja et dic jo que contraatacarem la meva vareta tecno-optimista.
Bueno, però a mi m'interessa el teu parer.
Twitter.
Jo el que veig, que Twitter s'ha convertit en l'abocador d'odi de merda, perdó, i atac per molts usuaris. Què passa? Que, clar, estan escudats la majoria d'ells a l'anonimat i en el desconeixement de les conseqüències que poden tenir els seus actes, no? Aleshores, allà van, vinga, va, campant impunament, escopint sense pensar. Hi ha una cosa, Mariola, jo crec que s'ha twitteritzat la política, per tant, aquí els nostres polítics, que estan amb molta feina els darrers dies, té molt a veure. La majoria de polítics fan política des de Twitter i ja sabem que vivim en un país que està molt dividit, a dia des d'avui hi ha 50-50 aquí, sí. I hi ha moltes rancúnies sense resoldre. Per tant, l'accés a persones de l'esfera pública també, no? I la immediatesa amb de les notícies, tu entres a Twitter i una notícia de fa 2 hores ja deixa de ser actualitat. Jo crec que tot això afavoreix que allò que abans es feia a la barra del bar, on es va fer el tallat al matí, mira aquest desgraciat, aquest, tal... Ara es fa públic. Twitter és...
Coses que estic d'acord.
The hater.
Estic d'acord de la rapidesa, que et fa anar molt més ràpid del compte, però tinc... Poso la vareta.
A veure...
El toc tecno-optimista.
Va, el Twitter és la millor xarxa social per fer-te la bombolla digital que tu desitgis.
Això és cert.
És una eina perfecta perquè tu diguis, jo vull seguir a tal, 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 perquè m'aporten coses. I aquests fan uns fils molt creatius i això... Si no vols veure política a Twitter, hi ha eines per treure't els polítics.
Totalment.
Home, posar... llavors...
Però hi ha gent que és massoca.
Això. Llavors, no, també, això de les bombolles és molt maco, això que he dit tècnicament, perquè és veritat, que a més, ara apunto una cosa que l'altre dia vaig descobrir, que és que la gent que està molt posada a la Web3 i al Metaverse diuen que la millor xarxa per poder fer la bombolla i parlar de les seves coses és Twitter, que ho ofereix. Però sí que és veritat que a mi com a periodista m'agrada conèixer-ho tot. I si ets curiós, no pots estar tancat en una
és
bombolla.
És que és això, si et fas la teva pròpia bombolla, allò és molt... no sé com dir-ho.
Però vull dir que nosaltres també podem aconseguir tenir un millor Twitter, em refereixo.
Sí, jo vaig polint el timeline.
Sí?
Sí.
Va. Amb qui esteu d'acord?
Jo vaig polint. Clar que sí. El dia de la hispanitat vaig fotre allà una massacre important. Et dic una cosa. El dia de la hispanitat vaig fotre més massacre jo a Twitter que a Cristóbal Colom. Perquè, clar, què hem de celebrar? Aquesta és una altra.
Va, anem a Instagram.
Vinga, va, que ai, encara ens tancaran l'espai.
Va. D'Instagram, què? Quin pecat capital és Instagram?
Bueno, tu què creus? Va, digue'm una cosa d'Instagram, així
home,
el primer que et ve al cap.
Home, la vanitat, no?
Clar, el postureo, no?
Sí.
Però clar, barreja una mica enveja, admiració o vanitat, diria jo, no? És la xarxa del postureo, de la vida perfecta, de l'ostentació, de la beautiful life. De fet, jo moltes coses que publico a Instagram no les publico a Twitter, per exemple. Fixa't tu aquesta
clar,
diferència,
el llenguatge és diferent, la gent és diferent.
Efectivament. I compta perquè en persones insegures aquí em poso més seriosa, eh? Sobretot persones insatisfetes, gent molt jove, descontentes, amb elles mateixes. Clar, i amb les seves vides, agreuja el malestar perquè es comparen. És un aparador on et pots comparar amb aquesta gent que és tan wonderful, beautiful i meravellosa, no? Són moltes les persones joves que es comparen amb allò que veuen a Instagram sense caure que, precisament perquè és la xarxa de la vanitat, que darrere hi ha molt filtre i molta idealització. L'altre dia fent un directe amb el Jaume Borja que vaig començar a tocar els filtres, vas veure que...
Sí! Ah. Semblava que vas començar a cantar la cançó de Hi Tot.
Però vaig veure un filtre molt xulo que sortia allà amb uns morros, semblava la Kardashian.
Sí, semblava que anés maquillada i era un filtre.
Has vist? Que guapa. Surts allà. Però no ets tu, és que no ets tu.
Però és divertit, si ho veus com un joc, però hi ha altra gent que ho veu com a real, no?
Efectivament. Clar. Allò pot ser una cosa que de tant en tant fas com un joc i altres persones que només publiquen filtrat, i sense filtrar no publiquen. Aquí està la diferència.
Ara que estem a la merda, vols que posi la vareta?
Vinga, va.
El toc tecnooptimista.
Instagram és la xarxa de l'activisme. A través d'Instagram pots trobar gent que pensi el mateix que tu, gent que vagi en contra d'una causa. També a Instagram hi ha una etiqueta que t'està prodigant molt, que és natural. Ser natural també és una cosa que s'està imposant i ara, gràcies al BeReal, Instagram es vol semblar a BeReal i ara fa fotos. Començarem a fer fotos, no tant de postureig. Què et sembla?
Clar, hi ha el hashtag without filter, no filter, que també aboguen per la normalitat. Veus? Totes aquestes dones que viuen amb aquesta repressió escarosa del vel a Iran...
Sí, sí, sí.
Han trobat a Instagram un canal de denúncia.
De denúncia.
Brutal. No l'he vist a Twitter, Mariola. L'he trobat a Instagram.
Per tant, amb això, tant la Sònia com jo us volem dir que les xarxes tenen aquestes dues cares, no?
Efectivament.
I avui us volíem fer reflexionar. Bé, s'ha acabat el temps. Tenim un munt de coses, ja veus?
Sí.
I tu vas dient, això n'hem de parlar, això n'hem de parlar.
Sí, sí. És
que
això...
tenim l'Albert Castellví que va apuntant. Això
és un pou sense fons.
Cantes el cotxe?
Sí.
Em ho imaginava.
Bueno, a veure...
És la pregunta que estem fent avui a la consulta dels quarts.
És que un dia et passaré el vídeo. És que la meva parella i jo tenim carpools.
Ah, sí, carpools
publicats,
karaoke. Oh, això no ho he vist.
Home, ja t'ho passaré, eh? Elton John, Queen, de tot.
Home, si us faig cantar, cantaríeu?
Bueno, no ho sé, depèn del que ens posis. Abans de la pandèmia fèiem el carpool. Viatjàvem més i això, i aleshores ens gravàvem i ho penjàvem a les xarxes.
Va, fem una pausa i després canteu alguna cosa.
Vinga, va, a veure.
És que vas parlant d'ell, està rient. Ara, mira, quan parlàvem del Barça, quasi plorava.
Està molt nerviós.
Voldràs cantar? Ah, diu que sí. Ui. A veure, cantes el cotxe, quina cançó. Anem al telèfon, és que no podem... Bueno, tenim aquest telèfon. Anava a dir el telèfon de Carrerilla, però no el sé. 93-884-4201. Mirem la llista de les cançons que ens heu posat a les xarxes que canteu. Va, 2 minuts, i la Sònia i el...
Carles
cantaran per tots vosaltres.
Opa, a Catalunya Ràdio, amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Cantes al cotxe?
Tenim a punt una cançó, bé, una llista efímera avui a Pop-Up Cat Ràdio de 10 cançons per cantar en família al cotxe. Ara ens les dirà quines són l'Arenyes, però abans del nostre psicòloga de capçalera, diu, jo canto amb en Carles a través de les xarxes. Hola, Carles, com estàs?
Bon dia.
Ara ja estàs més content, ara ja no parlem del Barça.
Exacte.
Per tant, alerta que va anar a fer una actuació aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, la Sònia Cervantes, el Carles cantant Elton John. Som-hi! Breaking my heart, I couldn't if I tried. Honey, if I get reckless, baby, you're not the kind. Don't go breaking my heart, you take the weight out of me. Honey, when I knock on my door, oh, I give you my key. Clar, és que nosaltres avui ho dèiem, fèiem aquesta pregunta, perquè
està
en tot olla a pressió. És un antidepressiu cantar al cotxe.
Nosaltres cantem molt, a casa, al cotxe, cantem moltíssim, molt.
Moltes gràcies, sou uns artistes.
Sense música.
Però és veritat que tothom pot cantar al cotxe, i és, no? Ho has arribat a receptar alguna vegada, això?
Cantar i ballar més del que et penses.
Sí, no?
Sí.
Que bé, que bé.
És un gran generador de dopamina.
Gràcies, Sònia. Carles, mira, escolteu la gent que diu, Sílvia Creus, quines cançons diuen que la gent canta?
Moltíssimes, moltes dels 80, poques actuals. Per exemple, Take On Me, de Aha. L'Anna Pisto, jo recordo, mira, un dia de Cor Esperanza, que no sé com no vaig tenir un accident. La Neus diu totes les de la Shakira i moltes de catalanes. Dentro de ti, de Revolver i Soledad Jiménez. Els Miserables, de Z Aniversari. La Trinca, quan anava amb els meus pares. Qualsevol de les que va sonant per Spotify. L'Albert diu, depèn, però sovint més que la meva sang, dels Lacs amb Busto. L'última que he cantat van ser les Garotes de Premià, del Poni Pissador. La Luchara diu que ni cotxe ni carnet, que canta a la dutxa i al metro. I l'Aniol diu que no, perquè si no plouria 365 dies seguits a l'any, que canta molt malament.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, perquè jo crec que avui volíem acabar la setmana amb això, perquè sí que és un antidepressiu. Anem a veure de què parla la xarxa amb la crònica, abans de sentir aquesta llista de les 10 cançons. És tendència Jesús Candel, el metge viral de Granada, conegut a les xarxes com a Spiriman.
Sí, amb milers i milers de seguidors, ha mort de càncer als 46 anys. Es va començar a fer viral el 2016 amb vídeos en defensa de la sanitat pública. Va liderar protestes dins i fora de la xarxa i va crear l'Associació Justícia per la Sanitat i unitats de suport al pacient oncològic. Després, sembla que se'l va començar una mica a menjar el personatge i va arribar a ser jutjat i condemnat per injúries a les xarxes. Un cop detectat el càncer, lluita que va anar compartint amb els seus seguidors, va arribar a dir un dia a Twitter que qui es vol curar de càncer es cura i el que no es mor, cosa que va fer que li tanquessin el compte. Malgrat això, molts li agraeixen avui a les xarxes la lluita pel sistema públic de salut i la creació de les UAPO, sigles que també són tendència d'ajuda a malalts de càncer a través de l'esport i la fisioteràpia especialitzada.
Molta conversa segons Transmap al voltant de Spotify i de Drake, pel que us hem explicat quan ha sonat l'Oldie.
És el primer artista a assolir 50.000 milions de reproduccions a Spotify i el primer artista a ser present a la samarreta del Futbol Club Barcelona, que diumenge, al Clàssic, s'ha creat una samarreta d'edició limitada amb el típic mussol que representa Drake al davant. I abans del partit, els jugadors sortiran al camp amb samarretes d'entrenament amb el 50 a l'esquena.
I, de fet, això a les xarxes la gent fa les seves alternatives. És tendència fanàtic.
L'equip europeu ha quedat eliminat en una nit desastrosa dels mundials de League of Legends que s'estan fent a Mèxic i als Estats Units entre el 29 de setembre i el 5 de novembre. Aquest vespre, a partir de les 9, juga un altre equip europeu, G2.
I també és trending topic l'etiqueta Sempiterno.
El nou disc del Triunfito, Luis Tepeda.
Veus? Hi ha gent que aconsegueix ser trending topic. Haurem d'intentar-ho. Va, fem una pausa i anem a la llista efímera.
Molt,
he cridat molt, oi? Bé, és el pop-up, el programa de tendències de les xarxes socials de Catalunya Ràdio. Som a totes les xarxes i també a Spotify. Tenim una llista efímera. Per què li diem efímera? Doncs perquè són 10 cançons que cada divendres les substituïn per 10 noves. És a dir, que teniu durant tota la setmana per gaudir-les i sobretot el cap de setmana. Avui us hem preparat 10 cançons per cantar en família al cotxe. Joan Arenyes.
Hola, Mariola. Doncs sí, ara que acabem d'estrenar aquesta nova oferta multiplataforma de continguts en català pels menuts de casa, hem de tenir en compte que això anirà acompanyat d'un nou univers sonor. Noves cançons que segurament els pares amb fills més petits acabareu cantant al cotxe. Per tant, avui us proposem una llista de cançons que podeu cantar i compartir amb els fills petits quan aneu de viatge. Per cert, què cantaves tu, Mariola, quan anaves de viatge amb els seus pares? No m'ho diguis tu, ja t'ho dic jo.
Va.
Extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña mujer.
Això ho has preguntat.
Y esa niña de la...
Ai,
quins records,
que...
eh?
Ai, sí, ara m'ha posat així molt... És que ara m'he recordat el cotxe i tot.
De niña mujer.
Deia-m'ho, sí, m'ho deien, això, deia-m'ho. Ai, 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 sí, que ara he fet un flashback molt bèstia.
Total. Bé, doncs això, avui parlem de cançons que podem compartir amb els més petits, aquells que encara van amb la cadireta i tots plegats. Per exemple, tota aquesta nova oferta del SX3 anirà acompanyada de cançons com La festa dels Uau Cacau.
Junts fem que la festa no s'acabi mai. Ho viurem com bojos del mar i a la nit.
Tot el dia, amiga, tot el dia, amic.
La vida és un cacau, sempre trobaràs una gran amistat.
Ai, hi ha rap aquí, m'agrada.
Sí, home, vol rap, un altre dels artistes que és molt apropiat i que, de fet, és una estrella dels més joves de casa, és Lil Dami.
M'he enamorat
al supermercat. Sí, sí, que és molt de cotxe, això,
La secció del congelat. M'he enamorat al supermercat. He trobat...
I què funciona més? Doncs aquelles cançons que ens hem fet un fart d'escoltar perquè han estat la banda sonora de l'estiu a TV3 i de Catalunya Ràdio. O sigui que aquesta cançó no pot faltar. Que comparteixen amb Miqui Núñez i la Mariona Escoda de Eufòria. I si tenim el Miqui Núñez en una playlist, no hi pot faltar la Sara Roy.
Cantar-te una cançó d'amor que parli de nosaltres, tu, la platja i terra al nord.
I a més,
Sara Roy,
la...
això...
No m'ha dit el mateix, crec. Que ha fet una coreografia de la cançó.
No, jo no va dir que la Sara Roy ja té la mà trencada amb això d'adreçar-se als meus petits, perquè ella forma part de Macedònia, per tant, aquest públic ja el coneix perfectament. La cançó es diu Una cançó d'amor.
Doncs no, ja hi afegeixo una altra cosa, que a TikTok ella ha fet una coreografia per poder fer aquesta cançó, és t'has de moure, és a dir, que el cotxe ja no només es tracta de cantar les cançons, sinó també fer les coreografies de TikTok al cotxe.
Exacte. I abans de l'SX3, els petits de casa han descobert les seves noves estrelles de la música a través de YouTube, bàsicament, i d'artistes i propostes com la de Maris Gelabert.
Bye bye monstre, bye bye bye. Bye bye monstre, bye bye bye. Et volem acomiadar, cantar i ballar.
I dic jo que els boomers, ja que hem d'aguantar o compartir amb els més petits a casa les seves cançons, també estaria bé que de tant en tant els hi afegim alguna proposta una mica més antiga de la nostra època. Però ens n'anem molt enrere per escoltar en Xesco Boix.
Dalt del cotxe n'hi ha una nina que ens repica els cascabells. 30-40 la metlla marcant.
Aquesta se la deuen saber i tot, eh? Mira, la Sílvia de Gasparà. Prefereixo això que Julio Iglesias, també t'he de dir.
També en aquesta línia d'artistes de música familiar, que és el terme que es fa servir ara, no podem obviar el Pot Petit. Aquesta és la seva última cançó.
És una estrella del pop, pop, pop. Amb aquest ritme jo moc, moc, moc. És una estrella del pop, pop, pop. Amb aquest ritme que és stop, stop, stop. És una estrella del pop.
El Pot Petit dels cracs de les xarxes socials. Han arribat a un munt de famílies des de les xarxes de tot Catalunya per cantar el cotxe.
Exacte, això de cantar el cotxe és una cosa que ens passarà o que us passarà als que teniu fills molt petits, doncs això, els primers anys de la seva vida. Però
torna-me-la a posar.
A quina?
No, que això és el que dèiem. Quan són petits, torna-la a posar, vinga, a repetir.
Sí, no, però anava a dir que això és un fenomen que es dona doncs, amb els més petits, però que arribarà un moment, a partir dels 10, 12 anys...
O abans.
Que ja no, que agafaran uns auriculars i es ficaran al seu món amb el seu reproductor, amb el seu telèfon, i s'haurà acabat això de compartir la música. Per tant, aprofiteu, que és una cosa ben maca, això de cantar junts al cotxe.
Sí, perquè els intents que hem fet, Joan, per posar una cançó que li agradés no han fructiferat, eh?
Per aquest moment en què, abans de que agafin la seva pròpia música i desconnectin dels grans per anar al seu món, dues propostes de pop, ja no per tan petits, sinó per una mica més preadolescents, com a mínim. Per exemple, la proposta de Mosaic.
Jo vas a que tot sigui diferent. Ser diferent tampoc és tan dolent. Cuando la vida va, traes cabal la nora al recordar.
I per acabar, una proposta que és intergeneracional i que pot agradar dels més petits als més grans de casa, una banda totalment consolidada i que també fa música, això, apta per tots els públics, els Catarres.
Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç. I honestament, sembla que el món se'n va a la merda per moments. No passa res, tots som així i ens oblidem del que tenim. Tan fàcilment, de tant en tant, cal recordar que...
Doncs aquesta és la proposta de les 10 cançons en català que ens proposa cada divendres en Joan Arenyes. Les podeu trobar, les podeu gaudir. És una llista que deixem pública per a tothom. Si busqueu Pop-Up Cat Ràdio a través de Catalunya Ràdio a Spotify, i doncs podeu trobar aquestes cançons. Ai, mira el dia que hi hagi una samarreta del Barça amb els pot petit, imagina't, eh? Això seria molt bèstia arribar aquí. Bé, som la Mariví Pérez, l'Albert Castellví, la Sílvia Creus, la Marta Cristià, la Marisa Gil, Manel Gil avui al control central, que us parla Mariola Dinarès. Dilluns parlarem de televisió i nous formats audiovisuals amb la Mariola Cubells i el cineasta Miquel Faus, que ens parlarà de la seva pel·lícula Calladita, que ha estat rodant les últimes setmanes a l'Empordà i que és la primera pel·lícula europea finançada amb NFTs. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adeu!